veritats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons a dos quarts de dues de la tarda a l'edició migdia d'avui. Ja comencem a mirar el cap de setmana i per això parlarem de patinatge de velocitat, perquè dissabte i diumenge es disputa la tercera i quarta jornada de la Lliga Nacional de Patinatge en Línia al Patinòdrom del Prat. Una cita organitzada per el Club Patí Velocitat del Prat i és per això que avui parlarem amb la Cristina Escàmez del Club Patí Velocitat del Prat per saber tots els detalls d'aquestes dues jornades. I com cada dimecres, comptarem amb la secció de lliure directa amb Agustí Farizo per repassar totes les accions arbitrals destacades d'aquesta setmana. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Arrenquem el programa i comencem parlant de patinatge, perquè durant tot el cap de setmana es disputarà al Patinòdrom del Prat la tercera i quarta jornada de la Lliga Nacional de Patinatge en Línia. Una cita organitzada per al Club Patí Velocitat del Prat que comptarà amb les següents proves: 200 metres dual, 10.000 metres punts, 1.000 crono i 10.000 eliminacions. Una cita de gran rellevància que posarà el Prat a l'epicentre del patinatge de velocitat durant aquests dies. Per parlar de tot plegat, ja ens acompanya via telefònica la Cristina Escàmez del Club Patí Velocitat al Prat. Bona tarda, Cristina.
Hola, buenas tardes. Aquí con los preparativos.
Això t'anava a preguntar, que com van els darrers preparatius? És una cita grossa, important, i on tindreu una gran presència de patinadors i patinadores.
Pues sí. Estamos con los últimos preparativos. Ya está casi todo listo. Falta ya preparar el mismo viernes, que antes no podemos preparar. Entonces el viernes por la tarde, sábado por la mañana, ya acabaremos de preparar todo.
¿Es complicada la logística?
Con ganas ya.
¿Es complicada la logística de una jornada como esta?
Bueno, sí, más que nada porque movemos muchos corredores y montaremos un bar, un pequeño bar, ya que en la zona no hay mucha restauración así cerca que puedan los chavales a lo mejor, o que puedan salir y volver a entrar. Entonces montaremos un pequeño bar, entonces eso, pues sí, la logística se nos complica un poquito, pero bueno, pero con ganas es fácil.
No és la primera que ja organitzeu, heu fet d'altres jornades de Lliga Nacional, per tant, doncs, la confiança hi és, no?, per part de la federació, perquè pugueu assumir aquesta responsabilitat.
Sí. Bueno, en el Prat en sí, el año pasado hicimos el Campeonato de España, no fue la Liga Nacional, pero ya en San Boi ya hemos hecho varias jornadas de Liga Nacional, y hacíamos en los 100 metros ahí enfrente de la pista. Y bueno, sí, ya más o menos sabemos cómo llevarlo bastante bien.
Què suposa pel club i quin valor té per a la ciutat que es celebrin en aquestes dues jornades de la Lliga Nacional?
Bueno, para nosotros supone que los chavales no tengan que viajar, el cansancio que eso conlleva, ya que casi siempre viajamos el viernes de antes, y para la ciudad pues mover a gente que venga y que use los hoteles, que use la restauración, pues la verdad que yo creo que es una buena oportunidad para la ciudad.
A més, la posa, no?, com deia, una mica l'epicentre del món del patinatge, de velocitat.
Sí, sí, exactamente. Con la nueva pista, la verdad que en ese aspecto hemos ganado mucho y podemos organizar cosas, y para los chavales es mucho mejor, ya que, ya te digo, no llevan el cansancio de los viajes y eso.
Perquè, Cristina, com es desenvolupa la jornada de dissabte i la de diumenge?
Sí, sábado por la tarde, que se hace el 200 dual, y las chicas corren 10.000 puntos y los chicos 10.000 eliminación. Y el domingo por la mañana corren todos el 1.000 crono, y las chicas corren eliminación el 10.000 y los chicos corren 10.000 puntuación.
I el Club Patí Velocitat del Prat com afronta aquesta cita? Quins són els objectius esportius que espera o confia en aconseguir?
Bueno, que esperemos que al correr en casa nos vaya muy bien. Los chicos están entrenando con muchas ganas y se saben la pista bastante bien, por no decir casi a la perfección, casi todos. Entonces las chicas van terceras, esperamos poder subir unos puntos y unos puestos, y los chicos de primera van primeros, y entonces mantener la posición. Y las chicas de tercera van octavas, intentaremos también subir posición, ya que están a 40 puntos del podio, tampoco están lejos, y los chicos de segunda van séptimos.
Per tant, podem dir que són favorits els nostres?
Sí, quasi, sí. las chicas de primera y chicos de primera intentaremos mantener el podium.
Perquè
y los demás, pues, coger los máximos puntos posibles.
Perquè com funciona la Lliga Nacional de Patinatge?
Bueno, va por puntos. Son 4 fines de semana. Entonces, en esos fines de semana es todo por puntuación, por equipos. Puntúan los 3. Salen 4 a competir en cada competición, en cada carrera, pero puntúan 3. Entonces, según el puesto que tengan, pues son unos puntos u otros.
I les aspiracions del club en aquesta lliga és, doncs, això, ocupar la primera posició en categoria masculina i femenina?
Sí. Almenys mantenir el pòdium. Que hi ha mucho nivell i no és fàcil.
Pel que fan els corredors que tindrem aquest cap de setmana, entenc que del Prat, doncs, tindrem els, sobretot, doncs, els més coneguts, no?, per la ciutadania, en Nil Llop, la Luisa...
Sí, todos estos correrán, cada uno en sus pruebas correspondientes. Por ejemplo, Nil no correrá al fondo, pero correrá toda la velocidad. Correrá Luisa igual, correrá toda la velocidad. Estará Tere, estará Rafa, Gastón, estarán la verdad que todos.
De totes aquestes proves que hem comentat, quina recomanaries? Quina és la més espectacular de veure?
Para mí y para mucha gente creo que, pues, las largas, el 10.000 puntos o el 10.000 eliminación, por ejemplo, son muy bonitas de ver. Salen todos juntos, todos los corredores, y bueno, en la eliminación en cada vuelta el último se elimina, y en la puntuación, pues, en cada vuelta los dos primeros puntúan. Entonces, yo creo que esas aquí, que es lo que se corre aquí básicamente, son muy bonitas y espectaculares.
La jornada, recordem que serà oberta a la ciutadania, per tant, tothom qui passi pel Parnou i s'apropi al patinòdrom, doncs, podrà accedir, no?, a veure les curses.
Sí, todos están invitados, el acceso es libre y encantados de recibirlos allí a todos.
Cristina, recordem els horaris de les proves, la de dissabte tarda i la de diumenge matí.
Sí, sábado tarde es de 3 a 9 más o menos, y el domingo es de 9 a 1, una cosita así.
Cristina, gràcies per aquesta estona, gràcies per explicar-nos i apropar-nos tots els detalls d'aquesta prova de patinatge, i que vagi molt bé aquestes jornades.
Pues, gracias a vosotros, como siempre, por ayudarnos y darnos visión, y os esperamos allí a todos.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Gracias.
Encetem la segona part del programa d'avui, dimecres 6 de maig. Anem amb la secció de lliure directe amb el nostre arbitre de referència, Agustí Farizó. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Jona. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Com sempre dic, un dimecres més, aquí amb vosaltres. Un plaer.
Tenim molts temes que tractar avui, com sempre. Comencem més a nivell local. L'arbitratge de l'altre dia en el partit del Prat, en aquesta derrota al camp del Rubí, 3-2. La influència de l'àrbitre aquí, jo crec que zero, no?
La influència de l'àrbitre va ser zero, perquè va ser un molt bon arbitratge, ho vaig dir en directe, ho repeteixo avui. Dels últims 6 arbitratges que hem tingut han sigut tots molt bons, a excepció del de la setmana passada, que ja ho vam comentar. Però bé, al nivell arbitral de la Lliga Elit, estic veient que aquest any és força, força alt.
I el proper àrbitre en el partit que es disputarà aquí, el Sagnier contra el Castelldefels, Gerard Gómez, de les Terres de l'Ebre. Alguna referència d'aquest col·legiat?
Jo no tinc cap referència, crec que és un àrbitre jove que ha pujat aquest any a la Lliga Elit i la veritat és que crec que no ens ha xiulat mai i no et puc dir molt més perquè no el conec.
Bueno, esperem que continuï.
Segur que ho farà
bé. Que ho faci molt bé i la influència sigui mínima.
I recordem que és el dissabte a les 4 i 5 de la tarda.
Sí, un horari poc habitual dels partits de l'AE Prat. Anem amb les accions a la polèmiques. Comencem per la situació, bueno, per l'incident que es va produir fa un parell de dies, bé, una setmana i una mica més, aquest cop de puny del porter del Zaragoza, Esteban Andrada, que li van caure, doncs, 13 partits. Vam conèixer, la setmana passada no coneixíem encara aquesta xifra, però, doncs, a les poques hores de la secció la vam saber, 13 partits.
Poc ens vam equivocar, Jona. Jo vaig dir, perquè la violència extrema en la que dona el cop de puny d'entrada a la capital del Huesca, Pulido, jo pensava que li podien aplicar, com et vaig dir, aquests 3 més, que serien en aquest cas 16, 15 més 1, que és per la targeta vermella. Al final van aplicar simplement el màxim de lo que diu aquell article, que va de 4 a 12, vale? Li han aplicat el màxim, que és 12 més 1 per la targeta vermella, correcte, 13. Bé, crec que s'ha enterrat esportivament parlant Andrada, almenys aquí al futbol professional espanyol, perquè, com et deia, crec que la mateixa junta del Saragossa es va reunir després del partit aquell mateix dia i van posar sobre la seva taula el contracte d'Andrada i possiblement li rescindiran. Ja veurem aviam què succeeix.
Sí, veurem què passa. De moment no hi ha comunicat oficial, però sí que és veritat que, doncs, hi ha els rumors,
sí,
indiquen que van per allà els tirs. Veurem què és el que passa.
I però una... sí, perdona, sí. Jona, crec que és més que just i podien haver sigut 16 i ojalà que haguessin sigut 16, ho sento molt per Andrada, perquè la veritat és que no podem permetre-ho, com sempre hem dit, perquè és que jo he tornat a veure les imatges després del programa d'altre dia i realment fan esgarrifar. O sigui, són brutals. Li podia haver fet molt, molt de mal a Pulido, perquè ja et dic, si no va arribar a la fractura de l'os malar, poc li va faltar que li trenqués el pòmul.
Mm-hmm. I seguim en la línia d'aquest tipus d'accions, perquè, clar, si veiem violència en partits de l'elit, no?, de primera o de segona divisió, clar, doncs això també es repercuteix en categories inferiors. I és que hem de parlar d'un altre incident que s'ha produït. En aquest cas, ens hem d'anar cap a Navarra, perquè un jugador va propinar un cop de cap a un àrbitre en un partit de juvenils a Navarra. Va passar una vegada, va acabar el partit de Copa de Segona Juvenil entre el Rocha i el Multivera. El jugador del conjunt local es va dirigir a l'àrbitre al final del partit per recriminar-li una de les seves decisions i va ser en aquest moment quan li van donar una empenta i posteriorment li va clavar un fort cop de cap al nas. Evidentment, com a conseqüència d'aquests fets, el col·legiat ha interposat la denúncia corresponent davant de la policia. Bueno,
tu ho acabes de descriure. Crec que poc puc afegir, perquè sí que és veritat que, bueno, el que veiem al futbol professional després es reflecteix. Un partit de juvenils, un partit d'adolescents, un partit de possiblement menors d'edat, i succeeixen aquestes coses. Per què? Perquè la violència que transmet les imatges del futbol professional, que és la que veu tothom, després calen amb els xavals joves, calen amb els xavals més joves, que són cadets, infantils, i es veuen aquestes baralles, aquests cops, i això és el que tenim que erradicar. I em sembla molt bé que hi hagués denúncia civil a la Policia Foral de Navarra, perquè és l'única forma de que... És una pena, perquè si és menor, amb el que li tocaran la cartera serà el pare del xaval, que no sabem, potser no té cap culpa, saps el que vull dir-te? Vull dir, aviam, no entrarem en aquest tema perquè no ho sabem, però clar, el problema és aquest, que s'ha de denunciar civilment qualsevol acte de violència esportiva perquè tingui que transcendir a la societat i que això deixin de fer-ho. I el que hem dit sempre, Jonathan, aquí en aquest país, quan ens toquen la butxaca, és l'única forma en la que aprenem les coses.
I, evidentment, la Federació de Futbol de Navarra doncs, ha fet un comunicat que prendrà accions davant d'aquesta situació. Veurem quina és la sanció que, evidentment, doncs, rebrà i serà forta al futbolista del Rocha.
Tenint en compte que és un juvenil, doncs li podien caure de 10 a 12 partits tranquil·lament.
I pocs, em sembla,
sí,
també.
Sí, 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 perquè depèn. No sabem si li va trencar el nas, si no... No sé si hi ha... Perquè, clar, això també deriva en altres coses, a la vida personal de l'àrbitre, després pot ser operació, etc.
Sí, 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 no, no. Una acció totalment denunciable. Vinga, anem amb coses més purament esportives. El famós temps de revisió d'aquest cap de setmana, hi ha hagut moltes accions, però jo vull destacar-te una que em sembla la més greu, no? És l'error de l'àrbitre que va beneficiar el Betis en el partit davant l'Oviedo. Aquesta acció és arbitrada per el col·legiat Cordero Vega i no va assenyalar un penal d'en Rabat sobre Thiago Fernández, que jo crec que aquí ve perquè l'acció es produeix fora, però sí que és veritat que hi ha una força excessiva i per tant aquí hauria d'haver vist la targeta vermella. L'àrbitre no va assenyalar targeta vermella, sinó va ser córrer, perquè sí que és veritat que abans toca la pilota en Rabat per la línia de fons. Per tu, és correcte com va doncs decidir l'àrbitre? Creus que va bé també d'haver assenyalat penal, no només la vermella? Què en penses tu d'aquesta situació? Bueno,
aviam, és una jugada una mica confosa. Crec que Adrián Cordero Vega, que és com es diu l'àrbitre que va xiular aquest partit, el que valora és que, bueno, en Rabat també toca la pilota, per això acaba donant corna, si no m'equivoco, i aviam, sí que hi ha una força excessiva, però aviam, el reglament et diu, és molt clar, que sempre que aquesta força excessiva sigui contra la pilota, aquí hi ha un buit legal, per dir-ho d'alguna forma, a nivell de reglament, que pot haver un cop residual sobre el jugador, pot semblar que la trompada li dones al jugador, però si la força ha sigut sobre la pilota, en realitat és una jugada que no existeix cap tipus de falta. Llavors suposo que ell va interpretar això, no el culpo tant amb ell com amb l'àrbitre de VAR, que tenia que haver revisat la jugada i abans de que es tirés al corna dir-li: Adrián, vés-te'n a la pantalla i mira tu, perquè la sensació que tenim nosaltres és aquesta, que sí, que toca la pilota, però clar, també s'emporta per davant el jugador. Llavors, tenia que haver-la revisat.
És una situació, una acció difícil de veure des del camp, no?
És ambigua, sí,
aquí
sí.
Aquí diguem que l'error greu és del VAR.
Correcte. A peu de camp, la sensació que tens és que ha tocat pilota i encara que se l'hagi emportat per davant és perquè, bueno, el Rabat també és un jugador molt potent físicament i pots pensar que bueno,
que ha anat fort i, clar, i que ha arrossegat i també...
Correcte, i que com a conseqüència de tocar la pilota pots emportar el jugador per davant. Però clar, és el VAR el que té que veure la imatge, que té uns segons fins que s'executa el corna, i dir-li: para el corna, vés-te'n a veure la jugada perquè pot haver penal i cruz vermella.
Més situacions, més accions, ens anem, res, menys de 24 hores, anem al partit de l'Atlético Madrid contra l'Arsenal, ahir a l'Emirates Stadium, un partit que doncs va acabar amb derrota del conjunt matalasser, però ens va deixar dues accions en els que doncs l'Atlético Madrid reclama penal. Dues jugades ubicades a la segona meitat, quan el marcador era de 1-0, recordem que havia marcat Saka el gol, que doncs finalment li ha donat el pas i la victòria a l'Arsenal. D'aquestes dues accions, anem a la primera. Protagonista, Juliano Simeone, una acció que encarava la meta ja de l'Arsenal, anava sol, i va aparèixer Gabriel, i en aquesta acció doncs hi ha una mena d'empenta, l'agafa... En fi, la cosa va acabar sense càstig, i el joc va continuar.
Aviam, per mi la primera de Juliano Simeone, a més la vaig veure perquè vaig veure el partit sencer i vaig veure les tomes d'imatge que ens donen frontals, que són les millors per poder jutjar aquest tipus de jugada. Per mi és penal. Per mi és penal perquè l'agafa, el deixa i li impedeix la rematada correctament, que de fet l'àrbitre es va equivocar també perquè va donar corna i al final és Juliano Simeone el que toca la pilota. Vull dir que el defensa no la va tocar, no hi ha penal a baix, perquè ens entenguem, és a dalt, l'agafa, el desestabilitza, li retalla, com sempre diem, la maniobrabilitat del jugador per poder fer el xut a porta de forma pues natural, i per mi era penal. Jo, com que ja arriba un moment, Jona, que no sé els criteris del VAR ni a Espanya ni a Europa, no sé per què Sebastian Dunker, que era l'àrbitre de VAR, no sé per què no intervé, i li diu vés-te'n a veure la jugada al monitor, perquè ens dona la sensació que el desestabilitza, que el pot tirar a terra. És que això ja comencem a tindre el barem de la força excessiva, l'acció si és suficient o no, amb una línia vermella que ja no sabem si sí o si no, no sé si m'he explicat. Llavors, clar, per mi no cal que li doni una trompada gran, el desestabilitza, l'agafa, el gira, per mi és penal, per mi és penal.
L'acció va ser revisada pel VAR, però no van cridar a l'àrbitre de camp, que claro, és, era que, Daniel Siebert,
que veiem penalti, check, molt bé, el pot estar veient a l'àrbitre de VAR, però jo crec que l'àrbitre de camp, que és el que té que decidir,
li va mantenir si el criteri de l'àrbitre
claro,
de camp,
claro, si això em sembla molt bé, un fora de joc que no enviés l'àrbitre a mirar la jugada al VAR, però un penal que és moltes vegades interpretació del reglament en aquesta jugada específica, l'àrbitre de VAR, per mi, amb tots els respectes, crec que, no sé, és una opinió que no tindria que ser determinant, com en aquest cas m'estàs comentant que va ser, tindria que haver anat l'àrbitre alemany, que per mi ho va fer molt bé, ha tret de 4 o 5 cosetes, a mirar la jugada i ell valorar i avaluar si realment era penal o no i xiular-lo, perquè jo crec que si va al VAR, si va al monitor, crec que el xiula.
Moltes vegades, i el que sempre parlem, no? Que ja moltes vegades quan ja els hi criden van una mica condicionats, i per tant doncs, sempre hi ha aquest debat de si han de cridar tant o no.
És que és el que hem comentat aquí moltes vegades, si l'àrbitre de VAR et crida, vas al monitor i realment t'has equivocat, penalitza per tu. Si vas al monitor i tu et ratifiques en el que has xiulat perquè realment tens raó, el que penalitza l'àrbitre de VAR. I al VAR, per això, hi ha una, bueno, una dualitat de dubtes de si sí o si no moltes vegades, però per això et dic que tindrien que fer unes normes, unes regles de criteris fixos, de blanc, blanc, negre, negre, i ja està, i així no hi hauria problema ni per ell ni pels aficionats.
La segona acció és la falta prèvia que va xiular de Pubill sobre Gabriel quan just després Calafiori va trepitjar clarament a Griezmann, que li va fer penal. Aquí la pregunta, jo crec que no hi ha discussió, el penal que li fa Calafiori a Griezmann, el dubte és falta de Pubill a Gabriel per tu?
No. No, en un primer moment sí que em dóna la sensació quan salta Pubill que podria haver comès falta com a joc perillós, sí, com a joc perillós, però després hi ha una toma lateral que ens dona la realització, que es veu perfectament com Pubill salta, i el que realment impacta al jugador de l'Atlètic de Madrid és Gabriele. És el que xuta i impacta amb ell, i després el fa lesionat. Clar, el que és claríssim és el penal que li fan a Griezmann. Jo ja en directe em va donar la sensació, per la forma com va caure, que moltes vegades com a àrbitre ja dius, ostres, l'ha tocat o no, que li donen una trepitjada al peu
brutal. Sí,
la trepitjada,
jo crec que aquí és clara, i claro, la cosa és si la falta prèvia existeix o no.
Claro, què succeeix? En Daniel Siebert, que és l'àrbitre de camp, havia xiulat una falta anterior. Sebastian Dunker, que era l'àrbitre de VAR, no s'atreveix a dir-li, escolta, més que hi ha hagut un penal i la falta, vés-te la mirar perquè no és tan falta, que jo crec que el correcte hagués sigut això, que li hagués dit, mira, tu xiules la falta, després hi ha un penal amb la mateixa jugada com a conseqüència de l'anterior, que tu ja has xiulat la falta, se suposa que si la falta és correcta, ja aquí ha acabat la jugada, ja no dona opció a poder pitar el penal, òbviament, però sí que és cert que li tens que dir, vés-te'n a veure aquesta falta, perquè aquesta falta no existeix. Si aquesta falta no existeix i Daniel Siebert ho veu al monitor i diu que no és falta, llavors hagués xiulat el penal a Griezmann, perquè és molt, molt clar. I clar, amb una eliminatòria a semifinals de Champions, tornada amb 1-0, partit d'anada 1-1, hagués pogut ser l'1-1, no sabem el que hagués passat, mai ho sabrem, però, ostres, és molt determinant. No sé per què no el criden al VAR i li diuen no és falta, perquè per mi no comet falta Pubill. No obstant, et repeteixo, en directe sí que em dona la sensació que el jugador de l'Atlètic de Madrid sí que pot fer falta en joc perillós. Després, amb la toma frontal que ens dona realització i amb la toma lateral, veig que no.
I ara et faré una altra pregunta d'aquest partit, ja l'última, per tancar aquesta carpeta. És una acció que no sé si recordes, de que marxava Gyökeres en un cos a cos amb Pubill, i Pubill li fa com falta, podia marxar Gyökeres sol, és una acció que és molt al mig del camp, tres quarts, aquí sí. No sé si hi havia polèmica d'una targeta vermella, targeta groga, li va treure groga,
recordo
ben xulada.
Recordo perfectament.
Per agafar els antecedents dels partits del Barça, que
segurament
alguns s'està escoltant, va veure el partit i va dir: per què al Barça li van pitar vermella a Mèrico i amb Cubarsí i aquí no?
Claro, és que és la mateixa vermella de Cubarsí, aquesta. Aviam, aquí el que estava valorant el VAR quan es donen que diuen que el VAR està xequejant la jugada, si estaven valorant, imagina't, estaven valorant si el jugador de l'Arsenal arribaria a la pilota o no, i jo crec que si no l'arriba a trobar el jugador de l'Atlètic de Madrid, arriba perfectament a la pilota, per tant era per mi vermella directa, perquè és una ocasió clara i manifesta de gol. Clar, no arriba o no es veu molt clar amb l'acció en dinàmica,
perquè era l'últim defensor, recordem.
És clar, com que amb l'acció en dinàmica no es veu ben bé si hagués arribat a la pilota o no, però clar, és que no es veu bé perquè l'altre l'agafa, ja no li dones opció a que aquest jugador, si hagués esprintat una mica més, hagués arribat a la pilota. Jo crec que arribava perfectament, i si l'arriben a revisar i valoren aquestes coses que t'estic dient jo, era vermella directa, perquè com et dic, era ocasió manifestada de gol, per tant el reglament et diu que és vermella.
I tanquem ja amb la decisió de l'àrbitre que tindrem per al clàssic d'aquest diumenge. Hernández Hernández xularà aquest Barça-Real Madrid, un partit que pot decidir el títol de Lliga. I, doncs, és un dels partits més, més vistos durant l'any. Què et sembla la decisió? Te l'esperaves?
Jo sí. Tots els que estem vinculats al món arbitral ens esperàvem ja la decisió d'Alejandro José Hernández Hernández. Recordem, àrbitre tinerfeny, molt ben considerat per FIFA, no tant per UEFA, però sí per FIFA, que és la que organitza el Mundial, i totes les quinieles apuntaven a que ell seria un dels àrbits del Mundial. Sí que ens ha sobtat, com et comentava jo fora de micro, a tots, que no hagués anat José María Sánchez Martínez, perquè sí que és veritat que si Hernández Hernández està molt ben vist per UEFA, Sánchez Martínez està molt ben, perdó, per FIFA, Sánchez Martínez està molt ben vist per UEFA. I pensàvem que a l'arbitratge espanyol, i amb la qualitat que hi ha, no obstant el que veiem cada setmana, podia haver portat dos àrbitres al Mundial. Les quinieres deien, de fet, jo no et diré, que les quinieres deien, al principi de tot, que els àrbits del Mundial serien Jesús Gil Manzano i Sánchez Martínez. Però Jesús Gil Manzano, sí, el deixem ja a part, ja queda descartat, i després pensàvem que era Sánchez Martínez i Hernández Hernández, a més amb aquest ordre, ¿vale? I després ens va sobtar tothom quan FIFA fa oficial la relació dels àrbits del Mundial que Sánchez Martínez queda fora i només portem a un, i és Hernández Hernández, perquè els dos podien haver anat al Mundial perfectament. De fet, la Premier League envia dos àrbitres, Anthony Taylor i a Michael Oliver, que també per mi són dos bons àrbitres, però podien haver anat al Mundial tots dos. Resumint, el tema del partit del diumenge és molt clar. Hernández Hernández, únic àrbitre espanyol que va al Mundial, és un partit que té un...
És el millor aparador de partit aquí a la Lliga Espanyola.
És clar, és un aparador molt maco, és un partidàs, és un clàssic que dona la volta al món, és un partit que té una audiència i una visibilitat potencial de més de 500 milions de persones a tot el món. Clar, tenen que posar-lo en la primera línia de foc per donar-li visibilitat a l'arbitratge espanyol, dir aquest és el nostre àrbitre del Mundial, és un bon àrbitre i tal. Per tant, això també és una
totalment
mica
lògic, no?
Política, sí. Així que estava molt clar que Hernández seria l'àrbitre d'aquest partit.
Ja, mira, rapidíssimament, però ja que treies el nom, t'ho he de comentar, Gil Manzano, déu-n'hi-do, no? L'acció que va xulant el partit entre l'Espanyol i el Real Madrid, no? Aquesta vermella que li va treure el jugador de l'Espanyol, evidentment en el VAR en dos segons va veure que es va equivocar claríssimament.
Gil Manzano...
No està en el seu millor moment.
Gil Manzano, no, ja porta temps que no està en el seu millor moment. Per mi, Jesús ha fet una davallada important a nivell de qualitat arbitral, i no ho veig jo, ho veiem tothom, i la veritat és que Jonathan és una pena, perquè era molt bon àrbitre. Recordo que quan va començar ho va fer molt bé, i per això va escalar tan ràpidament a nivell internacional. Ha pitat partits internacionals molt importants,
sí,
ha pitat semifinals de Champions,
sí.
Però noi, d'un temps cap aquí, no sé què li ha pogut passar a aquest noi, però la veritat és que no ho està fent gens bé. Òbviament no el baixaran de categoria perquè és internacional, perquè primer tenen que treure l'escarapel a FIFA, però Gil Manzano per mi és un dels pitjors àrbitres actualment de la Lliga Espanyola.
Ha de millorar. Ens quedem sense més temps. Agustí, gràcies per venir un dimecres més i fins la propera.
Doncs un plaer, com sempre dic. Salutacions a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports, si Déu vol i el temps m'ho permet. Dimecres que ve tornaré a estar amb vosaltres, perquè per mi és un plaer com sempre.
I nosaltres, que anem acomiadant el programa d'avui, com sempre, ja agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen aquesta tarda, a partir d'un quart de vuit del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant, van passar els anys en un dia. Perdut pels barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila, i més ràpid que un instant. Passa ràpid la...
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'Organització Mundial de la Salut eleva a 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentre